Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
L'Olga va patir l'impacte d'una bala de foam al cap el 18 d'octubre de 2019 per un tret d'un agent dels Mossos d'Esquadra. La seva vida va estar en risc i ara encara té seqüeles molt greus, com són la sordesa, una oïda o l'epilèpsia. El 16 de febrer de 2021, una jove va perdre l'ull, fruit també de l'impacte d'una bala de foam llançada per un agent dels Mossos. Actualment hi ha dos agents investigats per aquests fets en el jutjat d'instrucció. El 14 d'octubre de 2019, un jove va perdre l'ull per l'impacte d'una nova bala de foam. El cas es va arxivar perquè els actuals mecanismes de control no van permetre saber quin agent havia disparat concretament. Aquesta tarda al Parlament no s'ha aprovat una moratòria que aturaria l'ús de bales de foam per part dels Mossos d'Esquadra fins que acabi la comissió d'estudi sobre el model policial al Parlament. El text aprovat sí que estableix, però, que en cap cas es podrà disparar a l'alçada del cap. Una mesura que fins ara sí que es contemplava en casos extrems, com per exemple quan algú portava una arma blanca. També estableix que quan es dispari una bola de foam haurà de quedar perfectament registrada la traçabilitat. Tot plegat, mesures que en principi han de servir per minimitzar el risc de que l'ús de bales de foam sigui lesiu. Al final del programa li preguntarem a l'advocat i codirector del Centre de Defensa de Drets Humans d'Irídia, Andrés García Berrio, si aquestes mesures són suficients i quins han de ser els propers passos per garantir els drets humans en les protestes al carrer. Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Joventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Josep Costa, expresident del Parlament, ha quedat en llibertat després de no declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí per ordre de la jutgessa instructora com a investigat per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional.
El Parlament ha descartat una moratòria de les pilotes de foam. La proposta dels comuns de suspendre l'ús del foam només ha tingut el suport de la CUP.
Tot i això, el Parlament sí que ha aprovat el punt que diu que els projectils de 40 mil·límetres només s'han de fer servir amb autorització de la persona que exerceix el comandament. En aquest punt, Junts i Esquerra sí que hi han votat a favor.
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el segon estat d'alarma que es va activar per combatre la pandèmia.
Aleguen que la normativa aprovada pel govern espanyol va impedir el control per part del Congrés dels Diputats i va delegar competències que no devia a les comunitats autònomes.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
En una hora arrenca el partit a Vallecas que enfronta el Barça i el Rayo Vallecano. Els blaugranes intentaran sumar la seva primera victòria fora de casa d'aquesta temporada.
I ho faran sense Ansu Fati, que s'ha quedat a Barcelona a causa de les molèsties al genoll que arrossega des del Clàssic. Kun Agüero, Nico i Coutinho han entrat a l'11 inicial i Gavi començarà el partit des de la banqueta.
Un i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ve marcat per la tranquil·litat avui, però el temps comença a canviar de cara a demà. De fet, aquesta tarda esperem una tarda com la d'ahir, amb sol a bona part de Catalunya, alguns núvols molt poc importants i unes temperatures que són agradables. Les màximes avui arriben a valors d'entre 16 i 20, 21 graus, especialment aquests 20, 21 a la costa, per litoral, també punts de l'interior i també de cap a les Terres de l'Ebre. En canvi, demà augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya, especialment a la costa. I aquí pot haver-hi algun plogim de caràcter feble, especialment costa i prelitoral de Girona. I a la resta del litoral no ho descartem. En canvi, demà a l'interior i al Pirineu un ambient més assolellat amb algunes boires en començar la jornada. Les temperatures mínimes pujaran aquesta nit i, en canvi, les màximes baixaran. De cara als propers dies han de continuar pujant les temperatures amb l'arribada de fronts de pluges la nit de divendres a dissabte i també la de dissabte a diumenge.
El Parlament ha descartat una moratòria de les pilotes de foam. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La proposta dels comuns de suspendre l'ús del foam només ha tingut el suport de la CUP. Tot i això, la cambra sí que ha aprovat el punt que diu que els projectils de 40 mil·límetres només s'han de fer servir amb l'autorització de la persona que exerceix el comandament. En aquest punt, Junts i Esquerra sí que hi han estat d'acord.
Esquerra, però, no ha donat suport a aquesta moratòria, un posicionament polític que ha generat malestar a la CUP, que considera que no s'està complint amb l'acord d'investidura.
Els cupaires són taxatius, els republicans incompleixen l'acord. Recordem que els de Pere Aragonès havien presentat una esmena al text dels comuns que demanava seguir amb el reglament actual. Xavier Pellicer, en declaracions a Ràdio Estel, aquest matí ho criticava.
Cap de les dues esmenes respecte a l'acord de mínims que vam arribar per la investidura, no? I, per tant, tant Esquerra com Junts farien bé de reflexionar sobre l'acord al que van arribar i sobre el seu compliment.
En canvi, els de Pere Aragonès creuen que sí que es compleix perquè l'acord només parlava que hi havia d'haver una moratòria fins que es fes públic el protocol de les bales de foam, un protocol que Interior ja va fer públic a la primavera, unes setmanes després que la CUP i Esquerra firmessin el pacte.
I què diu exactament el pacte d'investidura que ha provocat aquesta picabaralla?
Llegim-lo textualment. La primera part diu: suspensió de les pilotes de foam mentre no sigui públic el protocol. Aquí és on Esquerra es defensa perquè argumenta que el protocol sobre l'ús de les bales de foam es va fer públic a l'abril i, per tant, que ja no cal la moratòria. Però, Diana, la frase no acaba aquí, afegeix: s'exigirà que es faci un compliment estricte del protocol i que no es vulneraran els drets fonamentals de la seva aplicació. I aquí és on la CUP diu que cal la moratòria perquè el protocol actual no respecta els drets fonamentals.
Judit, quines conseqüències pot tenir aquestes discrepàncies respecte a l'acord d'investidura?
Per la CUP, tot plegat és un entrebanc més a la negociació per als pressupostos, tot i que encara no dona les converses per trencades. Escoltem de nou el copaire Xavier Pellicer.
Una qüestió és una qüestió i una altra qüestió és una altra, no? L'acord de pressupostos ha de ser global i aquest és un aspecte, òbviament, d'incompliment de l'acord d'investidura que ho complica encara més, com en molts altres àmbits. En tot cas, veurem com es resol la qüestió i què acaba passant a la Comissió d'Interior d'aquesta tarda, no?
Recordem que ahir la seva companya Eulàlia Reguant va comparèixer al Parlament per dir que les negociacions no anaven bé.
Gràcies, Judit. Com dèiem en portada, parlarem d'aquesta moratòria de l'ús de les bales de foam al final del programa amb l'advocat i codirector del Centre de Defensa de Drets Humans Irídia, Andrés García Berrio. Josep Costa, expresident del Parlament, ha quedat en llibertat després de no declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí per ordre de la jutgessa instructora com a investigat per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Cap a les 11 del matí, els Mossos d'Esquadra han detingut l'exvicepresident Josep Costa per requeriment judicial i l'han portat al Tribunal Superior de Justícia. Un cop allà s'ha acollit el seu dret a no declarar, com deies, i han sortit i ha dit aquestes declaracions.
A no declarar en una causa que no reconec el tribunal com a competent per jutjar l'activitat parlamentària del Parlament de Catalunya. I, per tant, com que jo ja he manifestat això, ho va manifestar el meu advocat el dia que es va fer la citació, el 15 de setembre, constava perfectament que jo estava exercint el meu dret fonamental a no declarar.
A més, ha anunciat que presentarà una querella criminal contra el jutge que porta la causa per detenció il·legal. Costa també ha considerat que la data de detenció no ha estat triada a l'atzar. Recordem que avui fa 4 anys de la declaració d'independència al Parlament. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha assegurat que la detenció de Costa és una vulneració flagrant del dret fonamental a la llibertat i a la inviolabilitat parlamentària.
Recapitulem, Sílvia, per què han detingut l'expresident del Parlament?
Doncs ha estat detingut per haver-se negat a declarar el passat 15 de setembre, quan va ser citat al TSJ acusat per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional en permetre un debat al Parlament sobre la monarquia i l'autodeterminació. El TSJ va decidir no tornar-lo a citar, però es va reservar la possibilitat de fer-lo comparèixer mitjançant la força pública. La jutgessa instructora d'aquesta causa va signar l'ordre de detenció el 25 d'octubre d'aquest any perquè Costa comparegués en qualitat d'investigat davant del tribunal aquest dimecres.
Diferents líders polítics i socials s'han aprovat aquest matí a les portes del tribunal per mostrar el seu suport a Josep Costa. Sílvia, què han dit?
La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha qualificat aquesta detenció de provocació. Ha explicat que no és gens casual que la detenció coincideixi en el dia que fa 4 anys que el Parlament va declarar la independència.
I avui és 27 d'octubre. I, per tant, nosaltres no podem llegir de cap manera una casualitat que el dia de la seva detenció sigui avui, amb una vulneració de drets que no ens cansem de denunciar i que el fet de que se l'hagi detingut en un dia com el d'avui és, naturalment, una provocació o una mostra d'aquesta voluntat de desjudicialitzar el conflicte polític, de la qual en tenim dosis de record dia sí i dia també.
La vicepresidenta del Parlament, Albert Vergés, ha alertat que la repressió de l'estat espanyol no cessa i que hi ha una causa general contra l'independentisme enfocada a la mesa del Parlament.
Tornem a ser aquí, avui, davant del TSJ, en una mostra més de que la repressió no cessa i que, per tant, en aquesta causa general contra l'independentisme, torna avui a estar enfocada a la mesa del Parlament, tal com vam venir amb el president Torrent, amb els altres membres de la mesa, doncs per denunciar aquesta ingerència a les institucions, en aquella voluntat que tenen de que en el Parlament no s'hi exerceixi la democràcia ni el dret a la paraula.
El membre de la mesa del Parlament i diputat de la CUP, Pau Juvillà, ha qualificat d'escàndol la detenció de Josep Costa. També ha defensat que la data de detenció d'avui no és una casualitat.
El que es produeix avui és un escàndol, és un nou atac a la llibertat d'expressió. Cal dir que aquest senyor que està aquí dins detingut, està detingut per permetre la paraula al Parlament de Catalunya, està detingut a petició d'un grup com Vox, i per tant tornem a estar aquí a defensar la llibertat d'expressió, a denunciar aquest atac constant a les llibertats col·lectives i tornem a demanar que el senyor Costa surti immediatament en llibertat.
De fet, l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat concentració a les portes del TSJ i la presidenta Elisenda Paluzie hi ha assistit. A la sortida de Costa del TSJ ha sigut rebut per representants polítics com la presidenta Laura Borràs o el president d'Òmnium Jordi Cuixart.
Gràcies, Sílvia. I avui, Pere, el PSC ha designat Salvador Illa primer secretari electe del partit. La decisió es ratificarà en el Congrés Extraordinari que els socialistes celebraran el 18 i el 19 de desembre.
Miquel Iceta va presentar la seva renúncia com a primer secretari de la formació i tota la seva executiva va passar a estar en funcions. Ara Illa ha estat designat com a primer secretari electe, ja que no hi ha hagut cap altra candidatura presentada. Entre els suports recollits hi ha el de Ramon Obiols, Narcís Serra, José Montilla, Pere Navarro i Miquel Iceta, que han estat primers secretaris del PSC.
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el segon estat d'alarma que es va activar per combatre la pandèmia. Aleguen que la normativa aprovada pel govern espanyol va impedir el control per part del Congrés dels diputats i va delegar competències que no devia a les comunitats autònomes.
El Tribunal no qüestiona la necessitat d'allargar les mesures perquè persistia la gravetat de la pandèmia, però sí el marc normatiu que es va utilitzar. El juliol passat el Tribunal ja havia declarat la inconstitucional el primer estat d'alarma decretat al març de 2020.
Precisament un any i mig després de la declaració de l'estat d'alarma, una de cada tres empreses catalanes encara pateix els efectes de la crisi del coronavirus aquest tercer trimestre.
Si bé el percentatge és 10 punts inferior al trimestre anterior, que era gairebé d'un 43% d'empreses afectades, hi ha sectors on l'impacte continua sent notable. És el cas de l'hostaleria, on el 61% dels negocis asseguren que encara arrosseguen els efectes de la pandèmia. Aquestes dades han estat publicades aquest dimecres i s'han obtingut a través de l'enquesta de clima empresarial que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya. Per altra banda, els sectors menys afectats són el de la construcció i la indústria, seguits de comerç i la resta de serveis.
L'exconsellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, reclama a les que les escoles concertades siguin presents a les taules locals de planificació educativa. Denuncia que no es senten representats pels serveis territorials.
Segons la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, durant l'època de creixement de la natalitat, només l'escola pública va créixer i, en canvi, l'escola concertada es va mantenir. I ara que la natalitat baixa, Ruiz creu que no seria just que aquest fet només recaigui en les concertades.
Tant el nostre neguit és, si no ens volen aquestes taules, que és les que acabaran decidint quantes places deixaran d'existir perquè no hi ha prous nens, doncs la que ens porta a pensar que el rebrà l'escola concertada i creiem que això no hauria de ser així. Per això volem tenir la nostra veu en aquestes taules. No, no, al final no serem pas majoritaris perquè hi haurà molta representació del sector públic i només un representant del sector concertat, però crec que hi hem de ser perquè aquest perill hi és i l'hem vist en els darrers anys.
Meritxell Ruiz, que ho ha explicat al matí a Ràdio Estel.
Les UCIs catalanes estan a 9 ingressats del llindar que en un principi havia plantejat el Departament de Salut per implantar el certificat Covid als bars.
En aquest sentit, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reiterat que només es plantejaran aplicar-ho més enllà de l'oci nocturn si la situació empitjora. Ho ha explicat en una entrevista a Ser Catalunya.
Nosaltres l'extensió del certificat, quan menys millor. Nosaltres, quan ens plantegem, o ens plantejaríem, més ben dit, en condicional, la utilització o l'extensió d'aquest certificat digital, doncs si la situació epidemiològica empitjorés, si incrementés la incidència, clarament, aleshores nosaltres sí que aniríem al Tribunal Superior de Justícia i li diríem, home, abans que tancar, abans que fer restriccions, ja siguin horàries o aforaments, és preferible el certificat digital.
Argimon també ha assegurat que la variant Delta Plus no afectarà la desescalada i que el fet de mantenir la mascareta en molts espais fa que no hagin de sonar les alarmes respecte a aquesta nova variant.
L'Ajuntament de Barcelona posa la primera multa a un propietari per cobrar un lloguer abusiu a uns inquilins. Demana 9.000 euros de sanció en el primer cas que s'aplica aquesta disposició de la Llei Catalana d'Habitatge.
Es tracta d'un pis situat al barri de Sant Antoni de Barcelona. Els tres inquilins van entrar-hi a viure a finals d'any de l'any passat i pagaven 1.200 euros de lloguer a Circum Barcino, la propietària del pis. La Llei d'Habitatge Catalana s'havia aprovat recentment i els tres inquilins van comprovar a través de l'Institut Català del Sòl que el contracte anterior era de 950 euros. Per tant, l'increment de 250 euros no s'ajustava a la llei i van decidir negociar amb la propietat. Com que s'hi van oposar, els inquilins van assessorar-se a través del sindicat de llogateres i van denunciar el cas a l'Ajuntament. La tramitació de l'expedient del consistori va acabar al juliol amb una multa de 9.000 euros, la primera per no respectar el preu del lloguer.
La sentència contra l'impost de plusvàlua pels ajuntaments tindrà un impacte de 590 milions d'euros a Catalunya. Ho ha explicat la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Arnau alerta que l'impost de les plusvàlues és una font d'ingressos molt important pels consistoris i que la decisió està generant incertesa de cara als comptes de l'any vinent.
Doncs segurament la previsió per l'any 2022, que són els pressupostos que actualment estan elaborant, doncs seria d'uns 700 milions d'euros l'afectació real aquí al país. Bueno, això suposa haver de treballar molt més ràpid, fer aquesta lectura de la sentència així que es confirmi i el demanar, evidentment, mesures compensatòries a l'Estat, perquè això no tenim capacitat econòmica cap ajuntament per assumir aquestes diferències pressupostàries.
Arnau ha demanat a l'Estat que faci un fons extraordinari, com ja s'ha fet en altres situacions, i que es posin a treballar ràpidament en una nova norma d'aquest impost que grava les vendes i herències dels immobles als municipis.
I fa uns minuts la Judit Casellas us explicava que el Parlament ha descartat una moratòria de les pilotes de FUAM. Andrés García Berrio, advocat i codirector del Centre de Defensa de Drets Humans Irídia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La modificació del protocol que aquesta tarda s'ha aprovat en comissió al Parlament estableix que l'ús de bales de foam sigui per casos molt excepcionals i d'extrema gravetat i sempre amb l'autorització de la persona que exerceix el comandament del dispositiu. És suficient aquest canvi en el protocol?
Bueno, jo crec que estem en un moment de profunda revisió del model policial i la comissió parlamentària haurà, sobre model policial, haurà de decidir si aquestes armes lesives s'han de continuar fent servir o no. En tot cas, nosaltres, conjuntament amb l'Amnistia Internacional, demanàvem aquesta moratòria, que no s'ha aprovat, però en tot cas, almenys, s'ha aprovat la prohibició expressa de poder disparar foam cap a l'alçada del cap, cosa que fins ara no era així. Llavors, és una qüestió molt de mínims, però esperem que això faci que el Departament d'Interior modifiqui de manera urgent el protocol d'ús en tant que se produeix aquest debat en profunditat sobre el FOAM i tantes d'altres coses.
El text aprovat també diu que s'avisarà prèviament a la ciutadania abans de disparar i que haurà de quedar perfectament registrada la traçabilitat dels projectils. Fins ara aquestes mesures es contemplaven?
Bueno, la traçabilitat del projectil és algo que sempre s'ha plantejat, que era una qüestió viable, tal com és el sistema ara, no és així. Tenim casos greus en els que, per exemple, el cas de l'aeroport, que s'ha determinat que va ser FOAM, s'ha arxivat perquè no es pot saber quins dels tres agents que estaven a la zona va ser el que va disparar, i això és perquè no es pot garantir la traçabilitat. Llavors, aquí el que nosaltres plantegem és que cal un canvi de model, cal un canvi profund en els mecanismes de rendició de comptes i de control dels cossos policials per poder actualitzar els mateixos als estàndards internacionals. No pot ser que l'administració digui un cop darrere un altre que no sap qui ha sigut qui ha disparat un projectil tan lesiu com una bala de foam. És absolutament intolerable.
Com dèiem, sobre la taula també hi havia la proposta d'aprovar una moratòria en l'utilització de les bales de foam fins que hi haguessin les conclusions de la comissió d'estudi del model policial. Com valoreu vosaltres que s'hagi rebutjat aquesta proposta?
Sincerament no ha sigut una sorpresa, perquè en moltes ocasions se posa per sobre, diguem, altres interessos que el dret de la ciutadania. El que no entenc és sabent que almenys hi ha tres persones que han tingut ferides molt greus, dos pèrdua d'ull i una altra que va estar després d'un cop de foam al cap el 18 d'octubre de 2019, operació vital i que la té seqüeles permanents molt greus com la sordesa d'una oïda i epilèpsia. El que no sé és com els grups parlamentaris no es plantegen efectivament fer aquesta moratòria i treballar ràpid perquè pot tornar a passar. Tenim tres casos confirmats de molt greus a perús de FOAM a Catalunya. Ja el Parlament el 2013 va dir mai més en lloc contra ningú en relació amb les bales de goma. Si les bales de FOAM han tornat a produir el mateix, el que no pot ser és que se miri cap a un altre costat.
Doncs Andrés García Berrio, advocat i codirector del Centre de Defensa de Drets Humans i Didia, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda.
A vosaltres.
Un de cada quatre joves de més de 15 anys ha consumit marihuana almenys una vegada en l'últim mes.
Ho ha explicat en declaracions al matí a Ràdio Estel el doctor i subdirector general de drogodependències del Departament de Salut, Joan Colom.
Després de l'alcohol i el tabac, en diferència, i diríem que és la substància il·legal més consumida en diferència. Penseu que aproximadament el 21% de la població de 15 a 29 anys l'ha consumit alguna vegada en el darrer mes.
El responsable de l'àmbit de drogodependència de Catalunya també ha parlat de les associacions de cànnabis. Ha avisat que des del departament no poden arribar a saber quants socis tenen els clubs o quina quantitat s'hi consumeix perquè estan en una situació de legalitat.
El govern ha aprovat el Pla de la Seguretat Viària que planteja reduir un 15% les víctimes mortals fins al 2023. El document concreta reduccions de la mortalitat en els col·lectius més vulnerables.
Trànsit treballa en diverses estratègies i mesures usant les noves tecnologies per tal de reduir els percentatges de mortalitat i sinistralitat a Catalunya, com per exemple l'ús de la intel·ligència artificial per mitjà de càmeres fixes per detectar distraccions amb el mòbil. També es planteja crear cruïlles intel·ligents amb la possibilitat d'implementar un avisador lluminós que donaria l'alerta als vehicles que passin per vies principals de la incorporació dels altres cotxes que puguin circular per vies secundàries. Ho ha explicat aquest matí el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, que també ha alertat que hi ha alguns hàbits de conducció que s'han reproduït després de la pandèmia, sobretot del consum d'alcohol i drogues.
L'increment de víctimes mortals, no? Especialment a la primavera. Després, com els hàbits de conducció s'han anat normalitzant i hem tingut reduccions d'accidentalitat de l'entorn del 30% cada mes des del juliol. Però sí que hi ha algunes conductes que s'han anat reproduint. Una és el consum d'alcohol i drogues. Ahir s'han detectat en els controls.
Per això, l'Amiel també ha mostrat voluntat d'incorporar el test de drogues i alcohol als usuaris rutinaris i fins i tot incorporar dispositius com l'alcoholímetre Alco-Loc a vehicles de transport de passatgers com els autocars. La previsió és afegir-lo al juliol del 2022.
Una de cada 10 persones assegura que ha estat víctima d'estafa o frau. La xifra s'ha doblat en 3 anys, segons l'enquesta de Seguretat Pública del Departament d'Interior.
Gairebé un 14% de catalans han estat víctima d'una estafa o frau. Això és el doble dels que ho van dir el 2017 a l'enquesta de Seguretat Pública del Departament d'Interior. Els Mossos adverteixen que aquesta tendència ha crescut amb la pandèmia, quan molts delinqüents van deixar de cometre crims a la via pública i van passar a fer-ho a través d'internet o per telèfon. L'enquesta també recull que l'estafa és un dels delictes menys denunciats.
Rebaixen de 14 a 5 anys de presó la pena a un home acusat d'intent d'assassinat amb traïdoria. Els fets van passar en una festa nadalenca a Reus l'any 2019.
L'home s'enfrontava a una pena de 14 anys de presó, però al final les parts han acordat una pena de 5 anys amb l'atenuant de drogoaddicció. A més, eludirà la presó si durant aquest període s'ha sotmet a un procés de desintoxicació. L'home no es podrà apropar ni comunicar-se amb la víctima durant 8 anys i li haurà de pagar els més de 8.000 euros de multa que té pendents.
Condemnen a 2 anys d'internament l'estudiant de 15 anys que va apunyalar una professora a l'Institut de Vidreres. L'alumne tampoc es podrà acostar a la víctima durant 5 anys.
La sentència és per temptativa d'homicidi en concurs amb un delicte d'atemptat. La sentència també li imposa un any de llibertat vigilada i li prohibeix acostar-se a menys de 400 metres de la víctima durant 5 anys. L'atac va tenir lloc el 29 d'abril a l'Institut de Vidreres a la Selva, quan el menor va agredir la professora amb un ganivet mentre la víctima feia classe.
8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà. Ho diu l'informe sobre l'estat del català publicat per Plataforma per la Llengua, Pere.
L'estudi diu que la gent ho fa per respecte o educació. En segon lloc, es fa perquè el catalanoparlant no ha entès si es manté el català com a llengua de conversa. L'informe també detalla que un de cada 3 catalans creu que la Generalitat protegeix menys el català que abans del procés.
Acabem amb els esports. Carla, tot llest a Vallecas pel partit que en uns minuts enfronta el Barça amb el Rayo Vallecano. Qui no ha viatjat, però, és Ansu Fati, que ha sigut baixa d'última hora.
Finalment, el 10 del Barça no ha viatjat a causa de les molèsties que té el genoll dret, tot i estar a la llista de convocats. Els blaugranes intentaran aconseguir ara a les 7 la seva primera victòria fora de casa d'aquesta temporada a la Lliga. Pel que fa a l'equip visitant, el Rayo ha guanyat els 4 partits que ha jugat a casa. Kun Agüero serà titular per primera vegada amb el Barça i també són novetat a l'11 inicial Nico per donar descans a Gavi i Coutinho. A la porteria estarà Ter Stegen, Eric García i Piqué a l'eix de la defensa i Alba i Sergio Roberto als laterals. Busquets acompanya Nico i Coutinho al mig del camp i a la zona atacant trobem Agüero i Memphis i Dest als extrems.
Pel que fa a l'Espanyol, presentarà al·legacions per l'expulsió de Raúl de Tomás en el partit d'ahir contra l'Atlètic Club.
El davanter va ser expulsat al minut 93 de partit després d'una pica baralla amb Gerai Álvarez, que va acabar amb empentes entre els dos futbolistes i amb el defensa basc pel terra. El club presentarà al·legacions al comitè de competició, ja que consideren excessiu el càstig i argumenten que l'acció és fruit del propi joc. No hi ha canvis pel que, si no hi ha canvis pel que fa a la sanció, de Tomàs es perdrà el proper partit de Lliga de diumenge contra el Getafe.
I notícia històrica i inèdita al món del futbol. Josh Cavallo, un jugador australià, s'ha convertit en el primer futbolista en actiu a fer pública la seva homosexualitat.
Ho ha publicat en un vídeo a les xarxes socials on ha explicat que sempre s'ha hagut d'amagar i que ja n'ha estatip. El jugador explica amb aquest missatge que el que vol és inspirar tothom que s'amaga i ho passa malament i no pot mostrar qui és realment. Diferents clubs i equips han mostrat suport al jugador a través també de les xarxes socials. El Barça ha fet un tuit donant les gràcies al jugador per haver fet un gran pas endavant i remarquen que la seva valentia contribueix a normalitzar la diversitat en nom de l'esport. També ho ha fet el capità Gerard Piqué, que recorda que el món del futbol està molt enrere en aquest tema i que ell està ajudant a avançar, sobretot en aquest aspecte.
I en futbol sala, el Barça ha golejat el Llevant en la segona jornada de la Champions per 2-9.
El Barça ha demostrat que és un equip molt fort i un clar candidat al títol, passant a ser líders de grup després d'una golejada sense pietat. Les dianes blaugranes han vingut de les botes d'Adolfo, Ferrao, Matheus, Sergio Lozano, Pito Ortiz, Povill, Didac i Roger Serrano, que s'ha marcat en pròpia porta. I el primer gol del partit ha sigut just en el minut 1. Per part del Llevant, Arasa i Rubi són els autors dels dos gols. El Barça ha estat clarament superior des de l'inici del partit. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Fa exactament 81 anys, a aquesta hora, el cantant de soul Ben E. King estava gravant això que escoltem, la cançó Stand By Me. Va ser el primer cop que l'estrella del sol gravava una cançó en solitari i aquest Stand By Me es va convertir en un èxit mundial. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip, a la tècnica el David Morral i tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. By me, oh, stand by. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me.
Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.